Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, molt bon dia.
Bon dia.
I bon any.
Igualment, bon any.
Ha entrat bé l'any, des del punt de vista personal?
Sí, home, des del punt de vista personal no tenim queixa.
Miri, és que hi ha una de les preguntes que de seguida anirem amb el tema de l'escola, perquè em sembla que és una de les qüestions clau. Queden només 48 hores per arrencar. Ara teníem el debat sobre quines són les mesures convenients i quines no. Però, clar, hem canviat d'any. Tothom havia posat el 2022 com l'any, no?, en què sortíem de la pandèmia. Serà l'últim any de la pandèmia? Té aquesta impressió, conseller?
Escolti, les prediccions amb això de la pandèmia ja comença a ser... Bé, penso que sí que, també ho vaig a dir, jo crec que comencem a estar segurament, probablement, i posin-li tots els condicionals que vostès vulguin, comencem a estar en un període de transició. Possiblement, i torno a dir la paraula possiblement, Omicron sí que ens pot portar cap a un camí algo diferent, i el que també és segur és que haurem d'abordar la gestió de la pandèmia de manera diferent. Per què ho dic? Bé, perquè és una variant que clarament té avantatges sobre l'anterior, sobre la variant Delta, en tant en quant és molt més infectiva, això que podria ser transmissible, això que podria ser, dolent, no? També és veritat que el que t'està fent és una immunitat, en molts casos, natural, i a la vegada també sembla ser, i aquí tornem a posar les condicionals, que és una variant més lleu. Des d'aquest punt de vista, també voldria dir que se'ns podria estar acomodant, no?, a la nostra vida i que, per tant, podem arribar a fer que aquesta malaltia sigui endèmica. Mm-hmm. Aquest podria ser un panorama, certament. Ara bé, jo aquí sí que voldria remarcar, i després m'hi referiré més d'alguna vegada, estem fent comparacions com si fos la grip. Diu, sí, però no. Mm-hmm. I em diré el que no. Avui sabem que cada 1.000 infectats, 8 acaben a l'hospital. D'aquests, 4 persones aproximadament, són 3-4 persones, acaben amb una malaltia descompensada, és a dir, el que els hi passaria amb qualsevol altre virus respiratori que estigués circulant i que circula per aquestes èpoques, des de la pròpia grip, o passant per un parainfluenza, o pel que sigui, per un rinovirus, o per un altre coronavirus. Després tenim 3 o 4 malalts d'aquests 1.000 infectats que ingressen amb una pulmonia bilateral. Això no és normal. Això, d'alguna manera, la grip no ens ho fa, o ens ho fa de manera molt excepcional. I d'aquests 8, 9, abans he dit 9, un va a l'UCI. I dels que van a l'UCI, que en tenim ara 500, el 66% està intubat. Porta un tubo i està moltes setmanes. Això és el que encara crec que hi ha camí que hem de recórrer perquè acabi siguent aquesta part més endèmica.
Clar, és a dir, entenc que hi haurà un moment que quan diem convivència amb el virus vol dir que es deixarà lliure, és a dir, que no hi haurà confinaments de cap tipus i que, per tant, la gent s'infectarà quan s'hagi d'infectar, es vacunarà quan s'hagi de vacunar, però tindrem una convivència generalitzada. No haurem de fer plans extres per a aquesta situació.
Vostè ho ha dit, hi haurà. Uh-huh. És a dir, ho ha dit en futur, i no li ha posat el futur, la data de futur.
No, però clar, això... ja li pregunto si vol, però em dirà
no, però dir-te, si ho diem en futur, sense posar-hi data, sí.
Sí, aquesta seria la situació.
En futur i sense posar-hi data, sí.
Ara, quan estem parlant de, deia, 500 casos d'UCI, no?,
sí,
en la salut catalana, les seves previsions és que això no... Les que tenen, les xifres actuals, no?, amb les que treballen a futur, és que això no arribarà a col·lapsar amb la situació actual i amb les restriccions actuals?
Aviam, 500 malalts d'una sola malaltia... Mm-hmm. A les unitats de cures intensives això no ho havíem tingut mai. Uh-huh. És així de clar. I llavors li podem posar la paraula saturació, col·lapse, estic fins a dalt vull dir de malalts. Vostè posi l'expressió que vostè vulgui, però són 500 llits ocupats per una sola malaltia, són malalts que no s'hi estan 5 dies, i a vegades a la UCI, per sort, només entres i estàs 3, 4, 5 dies, trobes millor i vas d'alta cap a la planta. Aquests són malalts que, insisteixo, tres quartes parts van
intubats,
traqueostomia, has de posar-los panxa avall, panxa amunt, és molt dur, i són setmanes. Per tant, home, estem molt, molt apretats.
Pel que fa a les UCIs i pel que fa als CAPs?
Bueno, això és... això són dues coses també diferents. A més, el problema són les dues cares de la moneda, que és també la dificultat, a vegades, que tenim i de poder explicar. En quin sentit? Abans he dit, de 1.000 persones, 992, gairebé el que en aquests moments estan tenint és una malaltia lleu. I tots coneixem... familiars, amics, coneguts, no? Que, escolta, és gairebé un refredat.
Sí, sí.
I per això també estem fent aquesta comparació tan ràpida amb la grip, i per això deia compte que no és exactament això. Però aquests 992 estan perfectament bé. El problema és que aquests 992, segurament, perquè, no sense el segurament, nosaltres també hem insistit, hem dit, hem fet, la manera de gestionar la pandèmia, etcètera, etcètera, estan anant als centres d'atenció primària persones que en altres circumstàncies segurament s'hi acostarien si necessiten una baixa i poca cosa més, perquè, bé, si tu tens una mica de febre, malestar general, doncs el que sempre hem explicat en tots els hiverns, quan no hi havia Covid, un antipirètic, si tens alguna de febre, beure molta aigua, no socialitzar, és a dir, no anar a la feina, si és un nen o una nena petita, no ha d'anar a l'escola, no? I poca cosa més. I el que són els contactes, no ens dediquem a buscar els contactes quan algú té grip.
Sí, sí.
I això és el que també hem començat a explicar, que és el que hem d'anar fent. Això porta el seu temps, perquè si no el que fem és saturar clarament l'atenció primària amb una sola malaltia i estem deixant darrere tot un altre gruix de problemes que necessiten la cura d'aquesta gent vull dir els professionals sanitaris, amb molta més intensitat que algú que el que té és mal de cap, algú de tos, no?, i malestar general.
Estem en aquesta situació ara mateix? Que
sí.
Precisament...
Sí.
Que
sí.
No es poden atendre les malalties comunes o, en algun cas, extraordinàries perquè està tot ocupat per Covid? Els CAPs...
Gairebé tot. Evident, miri, els CAPs, ara, en aquests moments, també moltes vegades estem dient o s'està dient... Ah, són molt difícils d'accedir, truco i no me l'agafen.
Sí, sí, i tant.
Sí, sí, però vostès mateixos, ho dic perquè nosaltres publiquem les dades cada dia, doncs fa dos o tres o quatre dies, ara no recordo, van fer el rècord, van fer 73.000 visites Covid, perquè només publiquem les Covid, 73.000. És el doble de visites que es van fer dos anys enrere, quan no hi havia Covid, al mateix dia. De tot, de tot. I 73.000 només... de Covid, i després van vindre les que no són Covid. Per tant, l'atenció primària està fent un esforç que és brutal. Aquest esforç també el que fa és que la gent no el veu perquè diu, escolta, jo necessito ara veure'l i em costa trobar-lo, el meu metge, metgessa, infermera, però està fent un esforç brutal, brutal. I el que hem de fer és aconseguir que tot això ho anem racionalitzant a poc a poc, és aquesta nova gestió, aquest nou abordatge que hem de fer cap a l'art.
Sobre aquesta qüestió, com citava ara, precisament, conseller, s'ha escalat convenientment des de l'administració aquests serveis dels CAPs, tenint en compte que ara portem dos anys de pandèmia, no? Ha faltat més múscul per part de l'administració en reforç en aquesta situació?
Miri, s'han reforçat amb 17.000 persones als centres d'atenció primària i als hospitals, 17.000 persones del sistema sanitari. D'aquesta és una part molt important en atenció primària. D'OCI, o que li digui, l'Institut Català de la Salut, que és l'empresa pública més important que hi ha a Catalunya. Jo, quan vaig entrar, érem just 40.000 persones. Jo tenia la fita de marxar amb 42.000 persones, que és com va començar abans de les retallades, tenia entre seia i seia, me'n vaig anar amb 50.000. 50.000 contractes equivalents a jornada complerta, no 50.000 contractes, 50.000 persones. Per tant, reforçar s'ha reforçat. Si vostè em diu si cal més musculatura, li diré que sí. Ara, jo també faig una pregunta retòrica. Quantes persones, metgesses, infermeres, estan avui a l'atur? La resposta ja l'he dit jo, ninguna.
O sigui, la dificultat és trobar-los.
Ninguna, ninguna. I aquí hem de començar, això és un debat que l'hem de començar a tenir tots, seriós, perquè... És fàcil a vegades, i jo l'entenc, no? És fàcil quan, jo què sé, el nostre pediatre es jubila. Jo en tinc de pediatre, però es jubila, no? Del centre del costat. I la gent, doncs, diu, vull un pediatre, perquè jo el tenia i el vull. I tenen raó. I la plaça hi és, i els diners hi són. El que no hi és el pediatre. I tot això, que és aquesta transició demogràfica que estem patint des del punt de vista de professionals sanitaris, i la planificació, que recordo que no depèn de Catalunya, de noves professions i de nous professionals, home, això és algo que és molt i molt i molt urgent. Nosaltres, quan dic nosaltres, ara parlo de la meva generació, jubilarà un munt de gent. La gent que entra no fa, d'alguna manera, no equilibra aquest número de gent que marxa. I passa el mateix amb la infermeria. Passa el mateix amb la infermeria. Bé, això algú se n'ha de preocupar.
Sí que tindrem un problema en un termini de què? De 5 anys, 10 anys?
Ja l'estem tenint, i serà agreujat en els propers 5 anys, i tenim un temps per posar-s'hi a treballar, i un temps que serà molt i molt i molt escàs, perquè formar un professional de la medicina és entre 10 i 11 anys, i formar un professional d'infermeria és entre 4 i 6.
Val, no tenia previst que anéssim per aquí per la conversa, però em sembla molt interessant.
No, jo tinc tres temes, Jo tinc tres temes. La Covid,
sí,
que em falten 1.400 milions, que si vol després en parlarem.
Sí. On són aquests 1.400 milions?
Cony, això se'ls haig de trobar. Jo vinc aquí a parlar de lo meu i dels meus problemes. Vostè parla dels seus, jo parlo dels meus. Escolti, jo dormo per les nits amb el... Jo dormo amb les RTs, dormo amb la incidència, dormo amb 1.400 milions que em falten i que els haig de treure, i els trauré, i els trauré. I després tinc un altre problema, que és encarar tot el debat, si que es pugui fer seriosament, d'aquesta transició demogràfica. Són els tres temes. I després ja tinc les coses que més m'agraden, que és la salut mental, intentar la reforma de l'atenció primària, etc. Però els altres tres són importants.
Els tres són importants. Per tant, m'està parlant d'un termini en 5 anys, i em deia, és un debat que hem d'anar tenint ja, que la sanitat catalana no s'assemblarà a la que hem estat vivint en els últims temps perquè no hi ha relleu generacional suficient?
Aviam, la sanitat catalana, la catalana i la en general, si vostès miren fa 10 o 15 anys darrere, tampoc s'assembla. Perquè, miri, igual que el virus evoluciona, la societat evoluciona, la salut evoluciona, per tant, serà diferent. Ara bé, també des d'aquest punt de vista de professions, és molt diferent. Miri, una de les primeres coses que hauríem d'adequar, i que això ho hem parlat en algun consell interterritorial, que no són molt difícils, és, per exemple, adequar una llei que està molt... Que és una llei molt bona, que és la llei de professions sanitàries, la LOPS. I dic que és molt bona perquè ha durat 23 anys. Una llei que dura 23 anys vol dir que més o menys ha funcionat. Ara bé, també és una llei que en 23 anys, mira el que ha evolucionat. Tot el que són els bios, no? El biotecnòleg, el bioenginyer, tots aquests bios, quan es va fer aquella llei, no existien. I, per tant, crec que hem de donar-li un tomb. I com això, les competències, és a dir, no són les mateixes les competències que té avui infermeria, no? Que les que tenia fa 20 anys. I no són igual les competències que pot tenir avui una TECAI, que és perquè ens entenguem un auxiliar d'infermeria, que les que tenia fa 10 anys. Aquí del que es tracta és d'anar, una, cap a un sistema sanitari on el metge-metgessa faci més de metge-metgessa, la infermera faci més de metge... d'infermera... i la TECAI faci més de TECAI. És això, bàsicament és això.
Deixem tornar en la qüestió vagi. Del dia, que és la de...
Jo li tornaré amb el pressupost.
Sí, home, quan vulgui. Però em respondrà alguna pregunta, també, del tema de dilluns.
I tant.
D'acord.
Moltes.
Perquè dilluns tornen les escoles. Ahir vam saber que només s'hauran de confinar les classes que tinguin com a mínim 5 alumnes contagiats, que és un canvi bastant radical del que vivíem fins ara.
Sí.
Sabem que la Generalitat acata, però que no comparteix. És aquesta la situació?
Miri, la Generalitat del que es mostra molt en desacord, i això ha passat no ara, sinó amb les últimes decisions, és amb com es prenen aquestes decisions. Jo li repeteixo, el dimarts va haver-hi una conferència sectorial amb ministre d'Educació, Sanitat, universitats i els consellers, conselleres del RAM. Com vostè es pot imaginar, el dilluns van haver-hi contactes. Se'l pot imaginar. I també es pot imaginar en quina direcció haurien d'anar, perquè vam sortir d'allà dient que tindríem el mateix protocol. Jo ara no li qüestiono el fons de la decisió. D'acord? Podria estar-hi d'acord. Puc. Estic d'acord.
Ja està d'acord, amb el canvi de protocol.
He dit, podria, puc, i al final he dit, en veu baixa, estic d'acord. Ja està.
Sí, bueno, sí. Llavors està d'acord.
He dit, estic d'acord.
D'acord, doncs.
Val. Però també li diré una altra cosa. No es pot prendre, i nosaltres vam votar en contra. Perquè això no es pot prendre un divendres al migdia, no? Acabant a les 10 de la nit i no tenir un document, perquè vostès han vist el document del Ministeri?
No.
Ah, a mi em diuen que han rebut un telegram o una cosa d'aquestes a...
Sí,
a mig matí, que jo no hi he rebut, però vostè ho deu saber millor que és periodista. Això no són maneres ni de fer, perquè s'ha de comunicar, imagini's, a tots els directors i directores, a tots els professionals sanitaris, a tots mares, pares, progenitors, i són 1,5 milió de persones, és a dir, és mitja Catalunya. I això estem a dissabte al matí i no tenim tancat el protocol.
Està enfadat, això... conseller.
Sí, perquè no és seriós, és un tema lo suficientment profund, de calat profund, que s'ha d'explicar bé. Estem... Jo abans li comentava que estem en un moment més o menys de transició, no? Bé, igual que quan tu comences la pandèmia has de gastar molt i molt i molt i molt intentant explicar, i t'equivoques, però intentant explicar el perquè de les coses, per què anem per aquí, explicant, escolta, si ens equivoquem, doncs ja donarem una passa enrere. Però explicar, perquè és que si no la gent no et segueix. Quan dic no et segueix, vull dir no...
Sí, sí. Quan... Es perd amb les restriccions.
Es perd amb la restricció. El dilluns, doncs, hi haurà gent que preguntarà si són 5 o més, o 5, o es preguntarà si a primària o secundària, o es preguntarà què fa, on li faran les proves si el nen té de 3 a 5 anys, si li faran les proves els de 6 a 11, li faran igual que el de 12 i 16 anys. Totes aquestes coses se les preguntaran. I totes aquestes coses les hem d'explicar. I les hem d'explicar, insisteixo, a milions de persones.
I vostè llavors, no té la resposta a aquestes preguntes, encara?
Sí, jo tinc les respostes a les preguntes, però el que jo vull dir és que explicar també vol dir, doncs, miri, sortir com ara en els mitjans de comunicació, jo estic convençut que vostè deu tenir una gran audiència, però no deuen haver-hi 4 milions de persones escoltant-nos ara.
No, això, llavors, lamentablement no.
No, ho dic en aquest sentit també, no? I vol dir que el conseller d'Educació es pugui explicar pel seu compte, s'han d'enviar, doncs, les cartes i els protocols, però si no els tens avui al matí encara no els puc enviar, no? Clar, és, aleshores, la gent, i els parlo ara de la gent més del sector de salut, bueno, doncs, evidentment, s'estava queixant de que s'assabentava de protocols per la premsa, s'estava queixant de dir ens tornen a canviar i no ens ho diuen. Això és salut. M'imagino el que deuen estar parlant educació.
Pregunto, i el govern de Catalunya no té potestat per dir doncs això està molt bé el que ha decidit el govern d'Espanya, però nosaltres ho farem com estava previst.
Sí, sí que la té, ho dic sincerament. Però jo amb això també he dit, amb les dues últimes decisions que afecten a quarantenes, que amb les quarantenes nosaltres no tindrem decisions molt diferents, perquè si no a la gent encara la confons més. Si un pare i una mare no porta els seus fills, perdó, no té quarantena a l'escola dels seus fills a València, carai, és complicat d'explicar-li que la tindrà a Tortosa. És complicat, no? Llavors, nosaltres, quan ens diuen, home, no hi ha que fer proves, nosaltres diríem, sí, encara farem proves, no? Encara farem proves, tenim el sistema que ens funciona i perfectament bé, que hem fet de 12 a 16 anys, amb tota la, diguéssim, en tot el primer trimestre, amb, a les farmàcies, no? Un test d'antígens ràpid supervisat, i a partir d'aquí, a costa evidentment, del sistema sanitari, i ho farem també pels de 6 i 11 anys, i en els nens i nenes de 3 a 5, ho farem en les... en els centres d'atenció primària, perquè allà hi has d'anar-hi, bueno, vull dir, un nen de 3 o 5, posar-li el pal és una mica més complicat, i les farmàcies segurament no és el millor lloc.
Es continuaran fent, per tant, testos quan hi hagi un positiu a l'aula? És a dir, es farà un test a tot el grup classe?
Sí.
Amb un positiu es farà el test igual?
Sí.
D'acord.
Llavors, aquí...
Perquè aquest és un dels dubtes que podria tenir les famílies, que fins ara sabien que a la que hi ha un positiu a la classe, l'escola els diu, hi ha un positiu a la classe, us confineu tots, fem els testos, serà tal dia, etcètera, etcètera. Se'ls comunicarà igualment, encara que hi hagi un, dos, tres positius, i per tant es faran testos en qualsevol d'aquests casos.
Sí. Aquí si surten els 5 positius, doncs aleshores sí que ja convé potser retirar cap a casa.
Per què aquesta, no la xifra exacta, però per què el canvi, des del seu punt de vista, perquè deia, estic d'acord, hi ha altres països que ho estan fent també, que no confinen immediatament quan hi ha un positiu. És perquè, en aquest cas, amb 5 se sap que hi ha un brot a dins de l'aula?
No, perquè, de fet, nosaltres teníem el dinter i en brot era de 3, l'hem passat a 5, això tampoc no té una ciència exacta, i l'hem passat de 3 a 5, segurament també per una raó, perquè... intentar afectar el mínim possible, tot el que és la presencialitat. I en aquest cas, sobretot en els grups de 6 a 11 anys, la presencialitat és important, no? En el sentit de que és... Jo no sóc expert i, per tant, aquí no m'hi estendré gaire, però em sembla que és una mica més difícil fer virtualitat, no? Mm. Virtualitat parlo d'hores, no dic parlo ara d'un exercici d'una hora o de dues hores, sinó virtualitat amb nens de 6 i nenes de 6 a 11 anys.
Mm-hmm. Afecta les escoles bressol, això, igualment? Que la primària, secundària, etc.
Les escoles bressol, sí, afecta igual i farem proves iguals. Sí.
Mm-hmm. És a dir, que hi haurà, a la que hi hagi 5 casos hi haurà confinament, però si no, no. Exactament. Exacte, igual. Sí, sí. Val. Jo deia això de la informació perquè entenc que hi haurà famílies inquietes perquè cadascú té les circumstàncies que té i que pensi, no, home, si hi ha hagut un positiu a l'aula, més enllà del test, jo igual no vull que el meu fill torni al col·le o potser no vull que estigui en contacte amb els avis, per etcètera, etcètera. No?
Ha posat dues coses que, la primera, això és una potestat, vulguis donar als pares, jo també aquí hauríem de recordar que bé, que és una malaltia, que per sort, no dic que no pugui haver-hi casos greus, no dic que no pugui haver-hi casos greus, però per sort no hi ha gaires casos greus amb nens i nenes d'aquestes edats. Segona, al final és començar a tractar-ho com una altra malaltia de vies respiratòries altes, és a dir, si tenim un nen o una nena que no va a la classe, doncs per la raó que sigui, bé, doncs la resta hi va, mentre no tingui sintomatologia, el que és important és estar amatent, doncs per si aquesta nena o aquest nen doncs, fa febre, tos, etc. I després de dir-ho dels vulnerables. Les persones vulnerables, perquè aquests nens i nenes serien contactes estrets, això sí que hem de recordar, doncs, intentar minimitzar al màxim les seves interaccions, i si ho fem, fem-ho, com sempre, amb mascareta i... Encara tenim restriccions, eh? Encara tenim restriccions, vulguis o no, d'interacció social. Les hem d'anar mantenint.
Hi ha pares que preguntaven si... clar, ens trobem en la situació que potser el seu fill està en una aula en què hi ha hagut un positiu i no s'ha de confinar, però, en canvi, una criatura de 5 o 6 anys, si és contacte estret, familiar d'algú, sí que s'haurà de confinar a casa seva.
A veure, em torna a repetir això, sisplau.
Hi ha dos tipus de contactes ara mateix per una criatura. La que ha tingut a l'aula amb un positiu, amb un sol, amb dos o amb tres, no es confina aquella criatura, però entenc que si té contacte amb un positiu, que és el seu pare, és evident perquè és un convivent, però un tiet, un cosí que han fet un dinar, un sopar, etc., aquest nen s'haurà de confinar a casa seva.
És un contacte estret, certament no està vacunat, no? Però jo aquí crec que hem de fer la vida normal. És a dir, quina relació... és veritat que la transmissibilitat, jo sé que algú em dirà, la transmissibilitat d'un nen és molt menor que la d'un adult, però el que sí és important és que amb aquest adult, i quan tingui aquestes interaccions, home, si és el pare, evidentment no, però quan tinguis aquestes interaccions, mantenir al màxim les mesures de protecció, mascareta i distància. Però, en principi, jo crec que hem d'anar actuant cada vegada amb més normalitat. Si aquest nen i nena no es confina a l'escola, bé, i ha vist el tiet, doncs segurament no cal confinar-se.
Sobre aquesta qüestió de la nova normativa a partir de dilluns a les escoles, hi haurà qui creu que està molt bé la idea de mantenir les escoles obertes, però que en d'altres països, que també s'està fent, França sense anar més lluny, Alemanya, el Regne Unit, etc., es fan molts més testos. A Catalunya entenc que se'n farà un per una classe.
Sí.
No se'n farà com a França, que el segon dia es torna a fer un altre i el quart dia es torna a fer un altre test. Hauria de ser així?
Sí. No. Miri, jo li diré també el promig de persones que surten positives, i també aquesta positivitat també s'expressa moltes vegades doncs, amb símptomes, i per tant, quan hi ha símptomes sempre faràs la prova, la mitjana és de 2, per classe, per grup classe. Per tant, jo aquí fer testos seriats no té molt de sentit. Jo també li haig de recordar una cosa, Catalunya i Espanya l'any passat van ser dels països que més escola oberta va tenir. L'escola va tancar a gairebé tots els països. França, Països Baixos, Alemanya, Anglaterra, i podríem seguir. I es van mantenir. I això va ser gràcies a l'esforç, evidentment, de la comunitat educativa, més faltaria, però també des de salut, i ho dic també molt personal, perquè teníem aquesta idea, aquesta obsessió de que l'escola tenia que estar oberta. Mm. És a dir, hi havia hagut un any anterior on la vam tancar, i la vam tancar per unes raons que segurament no eren les correctes, perquè les coses van evolucionant i es van coneixent, i vam mantenir allò obert. I teníem a 400 persones de salut, 400 donant voltes per tots els centres i instituts, i vam fer, només en dos trimestres, 2,5 milions de PCRs. Mm? Això sí que va haver-hi un esforç molt i molt gran, però des d'aquest punt de vista jo crec que amb les mesures actuals mantindrem escoles obertes, segur.
Abans em deia que estava enfadat per la manera en què es comunicava, no? Algunes d'aquestes decisions. Ha estat molt habitual en les últimes setmanes?
Sí. Per vària, li diré tres decisions que els tres afecten a quarantenes. La primera és perquè tenim un protocol que ens diu que Omicron... que ens diu que si és variant Omicron, hem de quarantenar. Uh-huh. Contactes estrets. Tu tens aquest protocol. Va, escolti, doncs ho fem. Comencem a tenir Omicron, doncs ho fem. Quan comencem a tenir Omicron, diem, doncs no, ho canviem, això. També del dia per la nit. Amb una, diguéssim, amb una raó, que és dir, Omicron sembla que és més lleu. I dic sembla perquè, clar, nosaltres el que diem és, ostres, tothom està dient que necessitem 2, 3, 4 setmanes per tenir evidència científica de que això és així. Doncs esperem 2, 3, 4 setmanes. És a dir, és que això és el que és més lògic. Perquè podrem explicar clarament a la ciutadania el per què fem això o per què no ho fem. Clar, ara, això aquest dimarts passat, el Regne Unit, el National Health Service, ja va treure el seu segon informe. I nosaltres vam treure el primer informe, que el va presentar la doctora Cabezas el dimecres en roda de premsa, que les dades són molt coincidents. Què ens diuen, per exemple, aquestes dades? El que els comentava abans, que la cinquena onada, amb Delta, nosaltres, de cada 1.000 infectats, 24 acabaven a la UCI. Mm. I gairebé 3 se n'anava... Perdó, 24 ingressats, perdoni, I d'aquests 3 a la UCI. Si anem a un any enrere, tercera onada, això era 40 i pico d'ingressats i 7-8 persones a la UCI. A data d'avui, que no tot és Omicron, no tot és Omicron, estem amb 9 persones ingressades i una d'aquestes a la UCI, una i escaig, una i coma dos. I les dades de l'última setmana, que les tinc d'ahir, són 8 i 1. Tu ara li pots explicar que sembla que sí, que això va cap a aquesta direcció. Per tant, quarantenes fora. O el 7 a 10, o del 10 a 7, perdó, del 10 a 7 només ens dava una setmana per acabar de generar una informació que ja es té, que ja està publicat, encara falta la revisió per parells, que t'està dient que de 7 a 10 el risc és baixíssim. Per tant, decisió ben presa. O sigui, no estic discutint la major, no estic discutint les decisions. Però aquestes decisions s'han d'explicar. Quan nosaltres vam reduir de 14 a 10, que això ho vam liderar, també aquí des de Catalunya, escolta, nosaltres dèiem, mireu, de 10 a 14... tens un percentatge molt petit, de persones que encara són contagioses. Però, bueno, el protocol va haver-hi gent que el va signar amb un asterisc dient jo signo el protocol, que era més genèric, no pas només de les quarantenes, però poso l'asterisc perquè amb les quarantenes no estic d'acord. Crec que haurien de ser encara de 14 dies. I això és el que, d'alguna manera, també et permet explicar bé a la ciutadania el perquè de les coses, és senzillament això.
M'està dient llavors que la cogovernança no acaba de funcionar en el tema sanitari?
Millorable, però jo seguiré sent lleial amb això. És a dir, les quarantenes, a més... o sigui, per exemple, si nosaltres fem un test o dos tests ara en els nens o nenes, no? Que a Madrid tampoc recomana fer-los, això a la ciutadania no li crea. No li crea un problema de... No, de dir, aquí fan això, de confusió. Ara, el que els he dit abans, si les quarantenes, doncs no les fem nosaltres, i, perdó, si les fem nosaltres i no les fan a València, la gent no ho entendrà. I després, la d'Omicron era de... Aquesta sí que era de nota, perquè aquesta implicava una quarantena o no. Uh-huh. I una quarantena vol dir que si tu ets un treballador, treballadora, amb edat laboral, i estàs actiu i tens la sort de tenir feina, doncs hauràs de presentar una baixa. I resulta que aleshores aquesta baixa podien no pagar-la perquè deien, no, no, si hi ha un protocol que diu que no has de fer la quarantena.
Ara que estan parlant, entre altres coses, d'aquests confinaments i dels problemes també que provoquen logístics a les famílies i, evidentment, també educatius. Això tot es pot estendre, entenc, a la resta de sectors socials, laborals, etc. Estem tenint un problema important a Catalunya, com a qualsevol altre lloc del món, amb la quantitat de baixes que s'estan produint a les feines, també en el sector de la salut. No?
Sí. El sector de la salut, nosaltres aquí ja tenim bastanta experiència en això, malauradament. Evidentment, en Omicron és més agreujat, però, per exemple, nosaltres ja saben vostès que, i això en el seu moment també va ser, diguéssim, una mica conflictiu, en segona onada, nosaltres decidim, o jo decideixo, concretament a l'Institut Català de la Salut, que és allà on vam començar, que no hi havia contactes estrets, quarantenats. Nosaltres sí que anem a pal, avui dia a cop de palillo, perquè no podíem permetre'ns, especialment en aquelles zones, diguéssim, de més atenció directa amb el Covid, no podíem permetre'ns perdre efectius.
Els sanitaris no tenen contactes estrets des d'aquest punt de vista, és a dir,
no,
se'ls fa
clar,
proves i van a treballar.
Ells van fent proves, van a treballar, les proves tenen tota la prioritat del món, a l'hora, dues hores, ja saps el resultat, i si el resultat és negatiu, poses la bata i, i cap amunt.
I sobre aquest aspecte, la quantitat de baixes per positius. Sabem que ha anat augmentant precisament per la presència d'Omicron, no?
Sí, sí, sí.
Avui explicàvem a l'informatiu que dades, sabíem del Departament de Salut, que no sé si han canviat, era al voltant d'un 3,4%. No?
Sí, 3,4%, segurament ho han canviat. L'únic que jo tinc l'última estimació, que és la que vam fer el dimecres passat, la que vam mirar el dimecres passat, però segurament ho han canviat perquè la infecció s'està estenent. Aquesta és una infecció que s'extén com mai l'havíem vist. S'extén molt més ràpidament, o més ràpidament que el xarampió, això es diu molt.
I això en aspectes laborals, també es poden canviar les quarantenes tenint en compte aquest aspecte purament laboral, ja no només pensant en sanitaris, estic pensant en la població general. Hi ha països que s'estan plantejant que, precisament, amb tanta gent confinada, amb tants positius, estan tenint problemes econòmics greus, les empreses.
Quarantena vol dir, i jo sé que això, si vol, és molt tècnic, i a vegades ho utilitzem independentment de si és una persona contacte estret o una persona cas. Nosaltres el cas li diem aïllament i el contacte estret quarantena. Avui en dia no hi ha contactes estrets per a les persones vacunades, que és la gran majoria aquí al país. Per tant, teòricament no fem quarantenes.
Excepte els no vacunats.
Excepte els no vacunats.
Crec que hi ha un greuge aquí, també, perquè algú pensaria... El meu fill és positiu. I això ha sortit, ho sap.
Sí, home, el meu fill és positiu. Sí, ho vam dir nosaltres, ho vam explicar nosaltres, no? Si ho va explicar algú de...
El meu fill és positiu, jo estic vacunat i em faran anar a treballar i no puc cuidar del meu fill. Jo no estic vacunat i, en canvi, puc...
Vostè tindrà una quarantena baixa i podrà cuidar del seu fill.
Això com es pot solucionar? Aquest greuge, perquè és a favor dels que no estan vacunats.
Bé, això, en principi, el primer de tot és que, miri, nosaltres som un departament que tenim cura de 7 milions i mig de persones. I una conselleria que té cura de 7 milions i mig de persones, pensin el que pensin, facin el que facin, no? I així ens han educat. I, per tant, si en aquests moments, des d'un punt de vista científic, es pensa que encara hi ha una diferència entre vacunat i no vacunat, escolti, el que no s'ha vacunat, que és per una decisió pròpia, pròpia, certament, però que té el dret a data d'avui de fer-ho perquè no hi ha una obligació de vacunar-se, nosaltres el que hem de fer és, primer, vetllar per la seva salut, vetllar pels seus drets, i és així. I, escolti, i el 50% de les persones que estan a la UCI avui estan no vacunats. Jo no conec ni un sol intensivista que se li plantegi doncs el fet de dir no atendré aquesta persona perquè no s'ha vacunat i és un ruc, no? Que no malinterpretin, però és un ruc per no vacunar-se, però no ho farà.
No es doctrina Macron, llavors, vostè, que ha arribat a dir això de que tinc ganes de fotre els no vacunats.
Home, no, miri, jo li dic que el departament tenim cura de 7 milions i mig i jo soc conseller de 7 milions i mig de persones. Pensin el que pensin, diguin el que diguin i facin el que facin. En aquest cas, doncs, miri, han fet de vacunar-se o han fet de no vacunar-se. No?
Vostè creu que s'hauria d'haver plantejat, ara que estàvem parlant de les vacunacions, una reforma legal a tot Espanya per permetre, en un cas determinat, en una situació determinada, fer obligatòria la vacunació?
No.
Radicalment en contra?
No. I diré per què. Perquè nosaltres no som un país que tinguem aquest problema. No parlo ara de la Covid, parlo... en general, és un país que es vacuna i es vacuna molt, I, per tant, d'una cosa que no tens problema, no intentis fer-lo. I forçar, d'alguna manera, i forçar més en uns moments on hem tingut dificultats, restriccions socials, on pot haver-hi aquest debat, bé, jo penso que és crear un debat que en aquests moments no el necessitem. Aquí ni a Espanya, eh?
Conseller Argimon, estem parlant de la situació actual. Em pot fer un dibuix d'on estem i quina és la previsió de la pròxima setmana, 10 dies, no sé fins a on arriben les seves previsions, eh? De com avançarà la situació d'Omicron, on estarà el pic d'aquesta onada?
Aviam, nosaltres estem en aquests moments encara pujant, però de manera molt desaccelerada.
D'acord.
Estem desaccelerant. Això també ho veuen vostès amb aquesta RT, que, no? Que va baixant, que l'únic que vol dir és que la velocitat baixa. Bé, per tant, desacceleració, cert. Ara bé, també és veritat que aquests dies són dies de molt difícil analitzar les dades, per una raó, perquè els festius...
Ho trasbalsen tot, sí.
Ho trasbalsen tot, és a dir, tot i que tu puguis ajustar per festius, és molt complicat, no? Perquè ahir estaves veient les dades, tu, a part del que puguis fer de models predictius... Hi ha dues dades que són claus, perquè els models predictius tampoc són gaire bons, perquè com que és una malaltia que no coneixem i a més estem intervenint constantment, no són gaire bons, però sí que hi ha dues dades que tu et mires. Què és el que jo he fet? No, què és el que he fet? Quines és les dades d'infecció que he tingut en relació al dia anterior? Hi ha un moment, un tipus de patró, que aquest és fatal, que és el patró que tu comences amb dilluns, el dimarts tens més dies que dilluns, el dimecres més dies que dimarts, i aquest patró ja l'hem tingut i l'hem passat, que és el patró que tu vas ja cap amunt i desbocat. Dos, l'altre patró que tu mires és què faig, quina dada tinc, en relació al dia anterior, a la setmana anterior. I veure si vas creixent, i com vas creixent. I nosaltres, per exemple, des dels inicis d'aquesta sisena onada, hem crescut, gairebé hem doblat. L'únic que al començament ens donàvem en compte perquè vam partir d'unes xifres baixíssimes com no les havíem tingut mai, ni sortint de la primera onada. Però anaves creixent i anaves doblant. I deies, això no va bé, no? Això ja saps que no va bé, però tu aguantaves, pensaves... No, tu aguantaves, tens tocat aguantar tots, però pensaves, són unes 6 setmanes, no? És el que hem tingut a totes les onades, començarem, plató, començarem a baixar, tenies calculat més o menys el número d'UCIs que tindríem, uns 380, anàvem... Aquesta era la idea. Aquí apareix... apareix Omicron. I apareix Omicron i tenim en un moment determinat dos onades, la de Delta, que començava a baixar, començava a donar algun indici de baixar, i apareix Omicron i apareix com una paret vertical. Això, si vostès volen, se'n van a la World Wide Data, a la Universitat d'Oxford, i miren Dinamarca. Això és un gràfic que és brutal. Ells comencen unes setmanes abans que nosaltres, amb la Delta, ells ja havien començat a baixar, llavors, de cop i volta, es veu com, bum, una paret vertical. I això hi ha en diversos països, però el de Dinamarca potser és el més clar. A partir d'aquí jo crec que estaríem possiblement en el pic, doncs aquí una setmana, 10 dies, possiblement, d'acord? Un altre expert l'ha xifrat una mica més tard. Però tot això vol dir que estarem amb unes dades de moltíssima infecció, perquè quan tu arribes al pic has de començar a baixar. Però esclar, si al pic arribes a 150.000 casos a la setmana, quan comencis a baixar tindràs 140.000. És a dir, tindràs molts i molts i molts. Per tant, aquí també hem de començar a veure com està afectant Omicron, en aquest sentit, a l'hora de les... no només de la infecció a la comunitat, sinó en els hospitals. Perquè des d'aquest punt de vista hem de dir que si nosaltres mirem Omicron a la comunitat, Omicron a la comunitat ja és predominant, gairebé el 100%, el 90 i escaig. Però en els hospitals encara és el 60... Perdó. Omicron només és el 60 i pico, 60 i pocs.
O sigui, encara no hem vist com arriba.
No, és, encara tens molt delta en els hospitals. I encara tens molt delta a les UCIs. I després hi ha un altre element que hem d'estar molt amatents, que és que, clar, tu tens ara en aquests moments unes xifres elevadíssimes a tot arreu, tots els grups d'edat, i també els grups d'edat més grans... també estan començant a tenir unes xifres d'infecció que no les havíem tingut mai. estem aguantant molt bé, i aquestes persones estan aguantant molt bé perquè tenen dosis de record. Uh-huh. Però també hem de pensar que les primeres dosis de record les van posar el dia 15 de setembre. Per tant, hem de veure tot això com va.
O sigui que pot ser que comencin a baixar els efectes de la tercera dosi, vol dir? Dels que ja se la van posar a inicis de setembre.
Home, el waning, la traducció de waning, la desaparició del possible efecte es parla entre 10 i 15 setmanes, sí.
O sigui que potser sí que... I llavors, en aquest cas, què s'hauria de fer? Amb persones que estan perdent el reforç de la tercera, perquè, per exemple, a Israel han posat la quarta.
Home, jo, la quarta, ara vostè entra en un debat.
No,
nosaltres
no.
Encara estem a la tercera.
Sí, sí.
Encara estem a la tercera, com, i la quarta...
Com, em diu que pateix per aquest grup de població
pateixo,
que potser...
Jo pateixo per moltes coses,
sí.
I m'ho miro, sí. Jo m'ho miro tot i miro i avanço una situació, que és dir, què ens passarà amb la gent més gran? Hem d'estar molt amatents. Quarta dosi. Home, ara aquí jo no sóc expert, ni molt menys. I ara ho deixo aquí a sobre l'aire. Una quarta dosis amb una variant que és radicalment diferent, molt diferent, més ben dit, a la variant inicial, no? La que es genotipa, la que seqüencia el dia 10 de gener de l'any 2020, jo no sé si això té molta... Evidentment, ens està, les terceres dosis ens estan... prevenint clarament amb infecció greu, i això l'informe del Regne Unit que els deia abans, o el nostre informe, va cap a aquesta línia. Prevenir de que tu, vacunat, agafis la infecció cada vegada és menor. És menor ara amb Omicron que no amb Delta. Per tant, és complicat.
Mm-hmm. En tot cas, tot això hi havíem vingut perquè li preguntava pel pic i em deia, potser la setmana que ve, 10 dies, podríem tocar el pic. Llavors aniríem de baixada. Entenc que llavors, a partir d'aquell moment, el plantejament de determinades mesures restrictives començaria a entrar a debat? O sigui, abans de 10 dies no es tocarà res?
Nosaltres les mesures restrictives es debaten en la comissió delegada. Mm-hmm. I, home, i les debatem sempre, i la comissió delegada... el dilluns mateix, si no vaig errat, en tindrem una. Normalment és en dilluns, a vegades varia dilluns, sí. I passem a dimarts,
sí.
Però sí, entre dilluns i dimarts sempre tenim una, i això, evidentment, sí. Estaran sobre la taula sempre, perquè la idea, lògicament, és quanta menys restricció hi hagi, molt millor.
Mm. En el cas del toc de queda, que sap que ha estat molt criticat des de que es va tornar a implantar, vostè n'està convençut de l'ús del que se n'està fent, de com funciona, del servei que fa, per entendre'ns, aquest toc de queda?
Nosaltres, des del punt de vista de salut, mm-hmm. I d'epidemiologia, el que tu necessites és reduir la interacció social.
Sí.
Aquest és el punt clau. I si vostè s'hi fixa, el Consell Científic Assessor va en aquesta línia, bastant més dura que el que nosaltres vam fer, perquè també aquí s'ha d'equiparar moltes coses.
Tot i que en el cas del toc de queda no l'incluïa.
Però no incluïa el toc de queda, perquè el toc de queda pot ser una eina. Aleshores, nosaltres, en la comissió delegada, evidentment plantegem totes aquestes mesures d'interacció social i de reducció, que pot afectar sectors tan sensibles com l'oci nocturn, etc. No? I després hi ha unes eines que també es discuteixen a la delegada. La delegada, vull recordar que és presidència, president, vicepresident, presidència, interior i salut.
I em vol recordar aquest apunt per algun motiu...
Home, que la decisió no la pren salut.
Ah, d'acord.
Exclusivament, home
ja, però no m'estarà dient que vostè no estava d'acord amb el toc de queda.
Jo sóc solidari sempre. Sóc membre d'un govern. 100% solidari.
Si hagués tingut l'ocasió de decidir per vostè exclusivament, no hagués posat el toc de queda.
Miri, jo somio moltes coses, però l'he dit abans que jo somio amb la RT, somio amb la incidència acumulada, somio amb els 1.400 milions que em falten, no somio amb si sóc president o no, que és que seria la prerrogativa que tinc, que vostè ara em planteja.
No, jo no li plantejo si serà president o no.
No, diu, si vostè pogués...
Prendre la decisió exclusivament sobre el toc de queda o no.
No.
O, en tot cas, en aquesta reunió, quina posició mantenia vostè?
No, home, jo sobre les reunions de la comissió delegada no explico quin és el meu posicionament o no. Aviam, jo el que sí dic és clarament, i ara ja parlant en sèrio, soc 100% solidari, només faltaria, no? Clar que hi ha moments en què cadascú expressa el seu posicionament, també només faltaria. Les posicions que a vegades s'agafen no són les que voldria Salut, com moltes vegades s'agafen moltes posicions que no voldria, ja li dic jo ara, altres conselleries.
Interior...
O... És així, és així, és així de clar, però aquí sí que som solidaris. Jo també haig de dir, i sobre això a vegades doncs, bueno, fas aquesta, diguéssim, aquesta expressió més distesa, però escolti'm, aquí a Catalunya, posem-ho també en valor, les decisions no són gens fàcils, Gens fàcils i s'han pres. A lo millor equivocadament les hem pres. A lo millor equivocadament, però les hem pres. I, miri, i les ha pres mitja Europa. I darrere, les ha pres el País Basc, les ha pres la Rioja, les ha pres Aragó, les ha pres Castilla-León, les ha pres Cantàbria i alguna altra més. Què vull dir amb això, home? Que més enllà d'aquesta distensió de... de la solidaritat o no que ho som, és que s'han pres decisions i que no són gens fàcils d'explicar.
Hi ha una altra decisió i un apunt que es va fer durant molt de temps i li volia preguntar la valoració, ara que hi ha Omicron a les nostres vides i que sabem que algunes d'aquestes vacunacions per als contagis, diguem-ne, no tenen, se les salten amb més facilitat, no? la nova variant. El certificat Covid que es demana per restauració, etcètera, etcètera, és una eina que creu que està funcionant, que serveix, que és útil, o hi ha la possibilitat de replantejar? Jo recordo que fa poques setmanes vostè deia que demanarien el DNI, que no sé si aquesta mesura ha quedat de moment aparcada.
No, està... Jo crec que està la resolució. A vegades en alguns jocs que vas no te'l demanen.
No, i l'ús en general del certificat Covid. Manté que és una eina que funciona, que serveix per batallar també contra el virus.
La primera vegada que em van demanar això,
sí,
perquè sortia com a mesura, jo vaig dir, escolti'm, no ens pensem que aquesta és la mesura. Aquesta és una capa més de seguretat. És el mateix que els antígens. Parlo ara dels tests d'antígens que es poden trobar a les farmàcies. Escolti, això no és la mesura. És una capa més, no? Però que, des d'aquest punt de vista, el que no ens pot portar és a pensar o a tenir falses seguretats. Clarament, és una capa més, sense més. Sense més. Nosaltres sabem que una persona vacunada pot infectar, no? I et pots infectar. És a dir, pots ser contagiós i a la vegada et pots contagiar. I si avui estiguéssim aquí, doncs, tots els que estem en l'estudi, sense mascareta, més junts i, no ho sé, i petant la xerrada durant 2 hores o 3 hores, si algú de nosaltres està infectat, per molt que haguem portat el carnet vacunal i per molt que ens haguem fet uns antígens abans, doncs podem tenir un risc. I allò dels antígens només falta recordar l'Hospital de Màlaga. Aquella gent sabia fer antígens, Sabia fer bé. Vull dir que, és falsa seguretat, que no dic que no s'hagi de fer, que no es pugui fer, però que no ho hem de refiar tot això.
Són les 10 i 8 minuts, no estarem gaire estona més, perquè ja sé que, a més a més, vull dir, en fi...
Tens, la gent que tinc un acte avui de donació de sang.
Perfecte. Una pregunta molt breu en el Carles Fernández, si la Iva també vol, si la Mila també i l'Antonio, i ho deixarem aquí. Carles, molt breu.
Sí, conseller, què tal? Estem a la segona, diguem, pròrroga, no?, del toc de queda i de l'oci nocturn. N'hi haurà tercera i quarta?
Espero que no, però no ho sé. No ho sé perquè això no és una decisió, repeteixo, meva, és una decisió de la comissió delegada i quan he dit espero és més un desig que no una predicció. És més un desig que no una predicció.
Ens anem fins al 21 de gener, no?
Sí,
amb aquestes mesures.
Però creu que el 21 de gener la situació des del punt de vista sanitari requerirà una pròrroga d'això o que ja es podrà...
Jo penso que el 21, espero, i també... penso que el 21 ja haurem començat a arribar al plató, el que és el pic, que per tant bé, podrem començar a pensar en treure el cap de la situació en la que estem.
Relaxar algunes d'aquestes mesures.
Sí, treure el cap. Per relaxar les mesures, vull dir, vostè, treure el cap.
Iba.
Sí, jo li volia preguntar sobre els pressupostos, precisament, perquè portem 2 anys parlant de que la primària és essencial en la lluita amb la pandèmia i, en general, amb la gestió pública de la salut, però en els pressupostos que s'han aprovat pel 22 no s'arriba a aquest 25% de pressupost a la primària que reclama l'OMS. Quan es donarà aquest tomb?
No, miri, nosaltres, i el pressupost, hi ha tres xifres que voldria donar. Nosaltres pugem a un pressupost de 11.200 milions, és un pressupost que des del punt de vista de la Generalitat l'esforç que s'ha fet és prou important, clarament, partíem d'un pressupost de 9.800 fa dos anys a 11.200. Aquests 11.200 vol dir que n'acabarem gastant 12.400. Això ara això que sembla un joc allò del cubilet, no m'hi extendré, però acabarem gastant 12.400. El que passa és que nosaltres el 21 hem gastat 13.800. Hi ha aquest diferencial de 1.400 milions que s'ha de cobrir. I que aquí nosaltres hem estat reclamant dia rere dia aquests fons extraordinaris. Per moltes raons, extraordinaris que venen del govern de l'Estat. Per moltes raons. La primera, perquè això de la Covid sembla que pugui ser conjuntural, és a dir, un dia o un altre acabarà, a l'any 22 segur que no acabarà, però és que, a més, és estructural. Perquè nosaltres hem posat 17.000 persones en el sistema sanitari, perquè estructuralment són necessàries. Aquestes 17.000 persones s'han de quedar i es quedaran, perquè aquest és el compromís que hi ha. Compromís, a més, del propi president de la Generalitat en el seu debat de política general. O, per exemple, hem creat 300 llits UCI més, però creat vol dir que darrere d'aquests llits hi ha gent que ha d'estar cuidant en les UCIs. I, a més, hi ha estructura pròpiament física. Per tant, tot això requereix un finançament que l'any 19 no existia, o l'any 20, als inicis, no existia, i ara existeix. Per tant, aquests 1.400 han d'arribar. I si no arriben de l'Estat, que està dient no és necessari, si no arriben de l'Estat, haurem de trobar la manera de trobar-los nosaltres aquí. Però hi ha un compromís clar de l'acord de formació de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, d'un govern liderat per Esquerra Republicana, que parla de més diners per la salut i que parla d'un segon element importantíssim, la millora de les condicions laborals dels professionals sanitaris. I aquí, altre cop, el president de la Generalitat va tornar en el debat de política general a explicitar-ho. Per tant, jo estic convençut que sortiran.
Però això no em respon aquest demanat canvi de paradigma de posar més diners, és a dir, del còmput global del pressupost de sanitat, invertir més en primària, que és el que menys llueix políticament, però probablement és el més efectiu.
Evidentment, nosaltres, en aquest sentit, hi ha un increment de gairebé 400 milions d'euros, que són, sobretot, precisament, aquests salaris que hem de pagar, i, des d'aquest punt de vista, també, nosaltres, a l'atenció primària, hem començat ja a fer el tomb, per exemple, amb tot el que és el programa de benestar emocional, que aquesta també era una reivindicació important de l'atenció primària, en el sentit de dir, escolti, programes de benestar emocional, etc., però que pengen d'altres línies de servei, no?, de salut mental, o de... No, ha de penjar de nosaltres. Això ja s'ha fet així. En aquests moments tindrem 50 milions més destinats a tot el que fa referència a salut bucodental. Durant l'any 22 s'incorporaran altres professionals que fan referència a la... a nutrició. No seran professionals que faran consulta directa, Seran professionals que, precisament, faran tot el que és una part nuclear, prínceps de l'atenció primària, que és promoció i prevenció de la salut.
Baños, i acabarem amb la Vila.
Sí, bé, jo no, sobre els 1.400 milions, com no sóc Piqué, no li puc ajudar amb res.
Home, però alguna coseta...
No, però em sorprèn que, sortint d'una negociació de pressupostos, aquests 1.400 milions no han estat blindats en aquesta negociació. Bé, no em contesti perquè és solidari amb la resta.
No, i tant. Contesti, però, si vol contestar.
No, sorprèn, que m'està dient...
Baños, un moment.
El senyor Baños ja va contestar, jo sóc solidari.
Vale, gràcies. Dic, i aquest diferencial de 1.400 és el de l'any passat, és a dir, ara farem un diferencial que serà el de l'any que ve, que m'ha dit que gastarem 2-3.000 quan tenim pressupostats...
No, però jo amb 13.800 em conformo.
Vale. Bé, doncs...
No, ho dic sincerament, em conformo. Quan dic que em conformo, no. Jo no sóc conformista,
Sí.
En el sentit de dir, bueno... No. Ni sóc conformista ni estic aquí per calentar cadira. Això també és un altre punt important, en el sentit de que jo no tinc temps. Tinc 63 anys, ja vaig camí als 64, per tant, jo vaig vindre amb una idea que era la idea primer. Sabies que tenies Covid i la tenies que intentar tirar endavant, i dos, d'una certa transformació del sistema sanitari que passa, per exemple, clarament per l'atenció primària, passa sobretot per la salut mental, que hem començat a donar una sèrie de tombs, i passa per, clarament, posar el sistema sanitari a 14.000 milions. I no és per una xifra perquè sí. Li puc dir, home, que ha estat bastant ben analitzada aquesta xifra. 14.000, 13.800, eh? I és això. I això és el que nosaltres necessitem. Després, el que és molt important és que qui vingui darrere inverteixi bé els 14.000 milions. Qui vingui darrere, o si estic jo, qui sigui, 14.000 milions ben invertits, però són 14.000 milions.
Acabem amb la Mila. Mila.
Sí, conseller Argimon, vostè ho ha dit al principi de tot i m'agradaria tornar sobre un aspecte que ja ha tractat. El sistema sanitari ja estava reforçant massa les costures molt abans de que aparegués la Covid. En els darrers anys havia patit una descapitalització per manca d'inversions i també un problema de personal perquè hi havia hagut restriccions en la contractació i en la restitució de les places que quedaven vacants. Més del 50% dels metges i dels especialistes en aquests moments tenen més de 55 anys. Per tant, una part d'aquests es jubilaran en els propers 5 anys. Què s'hauria de fer per resoldre la que es ve a sobre? Que és que aquesta manca que ja hi ha de pediatres, anestesistes, metges de medicina de família, de medicina comunitària, que ja ara hi ha dèficit perquè no hi ha prou MIR per formar especialistes, i tenint en compte que es triga 12 anys en formar un professional, com es podrà resoldre el gap que hi haurà entre les necessitats immediates i la possibilitat de formar professionals a 12 anys vista?
Vostè ho ha escrit molt bé, Mila, vostè ho ha escrit molt bé. Aquest és un problema, i per això he dit que he posat sobre la taula tres problemes. Escolta, la Covid, que és el problema, diguéssim, més conjuntural que tenim ara, que a més també ara importa a la ciutadania, certament. Dos, una cosa que potser la gent li importa menys en el sentit del pressupost, que és menys glamurós, però que és importantíssim per poder fer determinades reformes que s'han de fer, perquè vostè també abans començava explicant com havíem patit i d'on veníem en els últims anys. I el tercer element és aquest que jo deia de posar sobre la taula, que és, li podríem dir, per posar-li un títol, demografia professional, en el sentit de que tindrem clarament un dèficit importantíssim. Què hem de fer? Doncs d'alguna manera el primer que hauríem de començar a fer és pensar que hem de, primer, formar alguns professionals més, no? Això clarament. I això vol dir, segurament, doncs, que hem d'obrir la universitat a algú més. Segon element molt més important, també. Haurem de reformar algú al sistema sanitari de la manera en com ens relacionem. Amb el que deia abans, és en que les metgesses facin més de metgesses, les infermeres facin més d'infermeres, perquè la vida ha canviat molt i les competències també han canviat molt.
Però què fan si no fan de metges i d'infermeres?
Miri, ara li podria posar bastants més exemples que una cosa que fa ara un metge la podria fer una infermera, i moltes coses que fa una infermera avui les podria fer una TCAI. Així de clar. I ho deixem aquí, però per no estendre'ns...
Llavors seria més fàcil formar una TCAI perquè fes unes determinades feines que avui està fent una infermera.
I el mateix.
L'escala aniria així.
No, i això vol dir també segurament canviar les ràtios de, especialment a l'atenció primària, de 1 a 1, passar-les de 1 a 2, són moltes coses de les que podríem estar... Sí, ara me'n vaig, és que tinc el... Disculpi, sí.
Tenen tota la raó. És que jo he notat una presència al darrere meu...
Un acte. Acabo ràpid. Però tot això, clarament, és algo que hem d'abordar. Hem d'abordar seriosament, i que no es pot fer només des de Catalunya, però que és clau. I la tercera i l'última, aquesta sí ja, és segurament també socialment veure quin és el tipus de perfil de professional sanitari que necessitem. I m'explicaré molt ràpid. Mira, vaig anar a la inauguració del primer curs de la Pompeu Fabra.
Sí.
Aquí, a l'Hospital del Mar. Mitjana, de selectivitat 13,9, per poder fer un doble grau de física i exactes. D'acord? Una quarta part, matrícula d'honor. I, clar, tu penses, aquesta gent, que té un CAPS privilegiat, no?, i que farà un esforç durant 6 anys, i que després potser li toca anar a fer de metge rural a no sé on. I la meva pregunta és, aquestes són les seves expectatives o no? Les expectatives de la gent jove, en aquest sentit, ha canviat bastant. Jo, per això, el primer dia doncs, els vaig parlar de la mort, perquè se'n recordessin també que hauran d'acompanyar la gent a morir, que això és fer medicina. I, clar, jo també he fet medicina, i sé que no necessites un doble grau d'exactes i física, és una intel·ligència normaleta, li poses una mica d'afició, i això va endavant. I el que sí és molt important, en canvi, és que puguis tenir una actitud empàtica amb la gent, que puguis cuidar a la gent, que la puguis acompanyar, i si la pots curar ja és un bingo. Però no sempre passa això. I jo crec que ja ho deixem aquí.
Sí, no, és que crec que tenen això...
Parlar del pressupost, sí, sí, que volia...
Sí, sí.
1.400.
Ja està entès. Jo crec que l'audiència del Via Lliure sap perfectament que són 1.400 el
vostès
que falta.
Vostès ara remeteixin com un mantra, 1.400, i això ho tenim fet.
Doctor Gimon, conseller, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. 10 i 20 minuts, fem una pausa i continuem.